Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Les santcugatenques Victòria Camps i Sílvia Mont són la representació local de les 20 persones i 10 entitats que el govern ha reconegut aquest any amb les Creus de Sant Jordi. Les distincions reconeixen els serveis destacats al país en la defensa de la seva identitat en el pla cívic i cultural. De la filòsofa Victòria Camps, la Generalitat en destaca la trajectòria intel·lectual i el compromís amb el pensament ètic i cívic, mentre que de l'actriu cineasta Sílvia Mont, premiada recentment amb el Gaudí d'Honor, reconeix la trajectòria artística en el món de les arts escèniques i audiovisuals. Els premis es lliuraran pròximament. La nova convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys ja està en marxa. Les sol·licituds es poden presentar del 14 al 30 d'abril i s'adrecen a persones que necessiten suport per mantenir el seu habitatge habitual. La tramitació es pot fer de manera telemàtica i tota la informació detallada està disponible als canals oficials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i al web de Promusa. Una perruqueria canina de Sant Cugat ha patit un robatori amb danys materials la nit d'aquest dilluns. Segons ha informat el mateix establiment a Cugat Mèdia, els fets es van produir quan faltaven 5 minuts per les 11 de la nit, quan algú hauria accedit al local trencant el vidre de l'entrada. Les imatges facilitades mostren la porta completament fracturada i restes de vidre a l'exterior del local. El negoci afectat és Wow Relax, un centre obert fa aproximadament 3 mesos i és especialitzat en perruqueria canina de baix estrès, ubicat al carrer Puig i Cadafalch. Segons ha informat el mateix establiment, ja s'ha interposat la corresponent denúncia i els fets es troben en investigació. I en esports, repte complicat a Cerdanyola per al primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat en la represa de l'Hoquei Lliga Iberdrola després de la històrica participació a la final a 4 de la WSE Cup. Les santcugatenques recuperen aquest dimecres a les 9 de la nit contra el conjunt ballesà, rival directe a la classificació al partit pendent de la jornada 23 d'Hoquei Lliga d'Iberdrola. Una victòria situaria l'equip vermell i negre amb els mateixos punts que el cinquè classificat, el Benvingut Vibre, quan falten 3 jornades per al final. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades. Salutacions, comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 15 d'abril, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts a reflexionar sobre l'educació en el lleure dels esplais i caus amb l'Helena Minuesa. I afegirem una dosi de política amb l'entrevista amb Marco Rodríguez, portaveu de Vox a Sant Cugat, de la mà de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de comerç per conèixer tots els detalls de la iniciativa Paradors a Mart, impulsada per Sant Cugat Comerç i l'artista Lluís Ribas, que es podrà gaudir del 27 d'abril al 12 de maig a la ciutat. I afegirem una mica de gastronomia amb Nacho Ballesta, director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Aprofitant la proximitat de Sant Jordi, parlarem de llibres gastronòmics i ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens convida a fixar-nos en el cant i la fesonomia de les orenetes que han arribat a casa nostra amb la primavera. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. We'll be right back.
Faves comptades.
Bon dia a tothom. Tenim amb nosaltres Helena Minuesa per seguir reflexionant sobre el tàndem entre cultura i educació per a la millora de la qualitat de vida. En aquesta ocasió, Helena, parlarem de caus i esplais, oi?
Així és, Sara. Bon dia.
Bon dia. Doncs explica'm una mica com podem definir els caus i els esplais.
Bé, Sara, primer de tot, deixa'm dir-te que el tema d'avui em fa especial il·lusió i l'he preparat amb molt de carinyo i amb molta tendresa gràcies a la inestimable ajuda de moltíssima gent, Sara, que al llançar jo la pregunta de què havia significat per ells i per elles el formar part d'un cau o d'un esplai, hi ha hagut com una allau brutal de respostes i això m'ha fet entendre quina és la dimensió del tema d'avui. Llavors, potser en 20 minuts no podré tocar tots els temes que m'agradaria, però sí que crec que podrem fer una pinzellada. Ja d'entrada, per definir els caus i els esplais, Sara, com que hem vingut parlant últimament del que és l'educació 360, no? Aquest model d'educació que surt de l'aula i que una mica el que vol és impactar en el desenvolupament de la persona des d'un altre espai que no sigui l'educació formal. Doncs els caus i els esplais són espais d'educació precisament així, no formal. Educació en el lleure, que el que fan és entendre que s'aprèn en tots els àmbits de la vida i que posen sobretot molt en valor l'espai directe doncs, d'interrelació personal, però també de relació amb la persona, de relació amb els altres, amb l'entorn, amb la naturalesa, i que en definitiva el que volen, Sara, és dir que eduquen per viure i per conviure i per transformar.
Molt bé. Tu personalment has anat a un esplai o a un cau?
Jo vaig arribar de forma una mica aleatòria a un esplai, a l'esplai Sarau, gràcies a una molt amiga meva que m'hi va convidar, però ja tenia 15-16 anys. Llavors, vaig arribar-hi poc temps, però el temps suficient perquè m'impactés, jo crec que en la meva manera de ser.
Carai. Com funcionau? Bueno, primer de tot, d'on venen? Quin és el seu origen?
Sí, Sara, el seu origen principalment, bueno, podem distingir entre caus i esplais, no? Principalment, diguéssim que els caus tenen un origen una miqueta més vinculat a nivell internacional, amb el moviment escolta, a l'escoltisme de principis del segle XX, que bé, arriben a Catalunya amb força al llarg del segle XX, i d'alguna manera els caus tenen fonamentalment tres pilars, no? Un és el creixement de la persona, busquen saber una mica qui sóc jo en aquest món, el pilar de l'entorn o el fer país, fer conèixer el territori, i després una tercera pota que seria la de la fe, que d'alguna manera s'ha anat com secularitzant, va venir originalment doncs, des d'un punt de vista més vinculat amb la religió catòlica, i s'ha anat transformant aquesta fe, i ara parlem més d'espiritualitat o de vincle amb la naturalesa, amb aquest concepte de transcendència amb la naturalesa. No?
Però també sí que manté un vincle al cau de Sant Cugat amb l'església?
Que jo sàpiga, no. Però després repassarem, si vols, els caus i esplais que tenim avui dia a Sant Cugat, perquè sí que hi ha una mica de diferències, no?
D'acord.
En tot cas, ara m'agradaria quedar-me amb aquest concepte de que el cau veu del moviment escolta internacional, no? I que d'alguna manera l'origen dels esplais és posterior, és a dir, els esplais neixen sobretot amb força a Catalunya després del franquisme i en un context, ara ja saps, de lluita social, de moviment obrer, de recuperar espais, de crear espais per sobretot per enfortir la democràcia. No? En aquest context d'efervescència neixen els esplais com una aposta també per la transformació social, la inclusió de les diversitats de nens i nenes amb diferents realitats socials, sobretot un fort protagonisme de la gent jove que vol transformar la societat i que d'alguna manera a través del lleure, a través del món de l'esplai, doncs volen fer-ho possible i es volen vincular molt al seu entorn i al seu barri. Però, en definitiva, hi ha diferències, no?, entre un cau i un esplai. Evidentment, els caus són més estructurats, tenen una inspiració internacional, tenen més pes, potser, amb la part aquesta de l'aventura dels Boy Scouts, no?, que tenim en el cap a les pel·lícules.
Sí, que van guanyant insígnies si aprenen a fer el foc.
Correcte. No? Aquesta part que la tenim bastant associada amb el moviment escolta. I els esplais, potser, m'agrada pensar com que potser són més flexibles en quant a l'estructura, no? No hi ha tota aquesta part de la promesa i de la indumentària, etc. I estan més arrelats a nivell potser local o comunitari, posen més el focus en la inclusió social. Potser hi ha una menor ritualització dins dels esplais, però una amiga meva, la Mar, em deia: és que, Elena, hi ha molts esplais que cauegen i molts caus que esplaiegen. Vull dir que està tot bastant barrejat a dia d'avui.
Sí. Bona definició, la veritat. Doncs molt bé, ja veiem en què es diferencien i en què tenen en comú. Però llavors, si és el lleure, si és l'hora de l'esbarjo, si és el cap de setmana, si és la tarda, qui pot haver d'educatiu, d'educador en aquest context?
Bé, principalment els esplais i els caus, no?, tenen un fort component d'educació amb valors. Això que està tan de moda ara, educar amb valors, però que no sabem a vegades com fer-ho, no? Doncs en aquests espais, no?, potser més lliures, no només de lleure, sinó també més lliures, més on es posa de manifest, doncs, la diversitat, una mica el caos, no?, perquè tu pots arribar a un espai que no està tot estructurat i formal com està a l'escola o a l'institut, sinó que tot és possible, i en aquest espai fomentem l'educació en valors, Sara: la pau, la solidaritat, la inclusió, la generositat i sobretot un tema de desenvolupament personal, no?, pensar per nosaltres mateixes, fomentar el pensament crític, que altres vegades ja ho hem vingut treballant en aquesta secció, a treballar l'autonomia i la presa de decisions. Una persona que m'ha ajudat molt també, la Vero, que m'ha fet àudios, em comentava, doncs, des del simple fet, Sara, de l'aventura de saber muntar una tenda de campanya per primer cop a la teva vida. Uh-huh. O la Mar, que parlava de que amb 12 anys ja es coneixia les línies de tren de Catalunya, perquè havien d'anar a descobrir el territori, i això, tots aquests també valors, perquè estan vinculats amb la descoberta del teu país, del teu entorn, no? Totes aquestes coses que segurament passarien de forma molt estructurada o molt formal dins de l'aula, a l'espai del lleure és molt més fàcil que passi. I llavors, sobretot també parlem, Sara, del sentiment de pertinença a un grup. És a dir, el que fomenta sobretot un cau o un esplai és que una persona que potser en un moment de la seva vida, parlem d'edats vulnerables, no?, sobretot les infàncies i les adolescències, en què molta gent no troba un lloc on sentir-se part o no forma part d'un col·lectiu molt potser segur o potser que se senti representat o representada. I l'esplai, el cau, ha sigut el lloc, m'agrada la paraula cau perquè és bastant metafòrica, ha sigut el lloc per molta gent amb la qual he parlat de sentir-se com a casa, de tenir un espai propi, a més un espai propi, Sara, lluny dels adults, perquè si t'hi fixes, tots els caus i els esplais són llocs fonamentalment d'infàncies i de joves, però no,
sí,
hi ha adults.
Ja, és que de fet, com a nena o adolescent, sempre m'havia cridat l'atenció, i de fet tinc una amiga que es va apuntar al cau i jo sempre estava allà, potser m'agradaria, però en canvi com a mare ara penso, és que són els nens els que es fan càrrec dels nens. No sé si deixaria la meva filla anar-se en un cap de setmana amb nens de 7, no sé, qui són els monitors, quants anys tenen.
Clar, o sigui...
Tenen molta responsabilitat.
Els monitors acostumen a ser a partir dels 17-18 anys, que hi ha aquesta part de transició, no? Passes de ser infant a ser cap, no?, en els caus i en els esplais. I jo, Sara, sincerament penso que és la millor oportunitat per creure, no?, en que una societat en què ens cuidem uns dels altres és possible. Ens hem tornat una societat molt individualista. estem molt tancats a casa de cadascú, mirant el mòbil, mirant les pantalles, no? Així estic com exagerant moltíssim, però perquè ens entenguem. En canvi, l'esplai i el cau és aquesta aposta perquè les coses passin a les places, perquè les coses passin als carrers, perquè confiem de nou en que les cures, el cuidar-nos unes de les altres, normalment acostuma a ser molt femení, no, això, pot passar amb persones que no són de la nostra família. Uh-huh. Estableixes uns llaços amb els teus monitors i monitores que no són ni els teus pares, ni els teus germans, ni els teus cosins, ni els teus professors, ni mestres. Són persones en les quals confies, no? I segurament en moments determinats, Sara, potser confies coses molt més transcendents i importants que no has confiat potser a una persona adulta de casa teva perquè et feia por, tenies vergonya, no sabies com reaccionaria.
Això és algú que t'ha explicat algun dels teus testimonis?
Això m'ha passat amb testimonis que evidentment, doncs, no diré amb noms, però testimonis que m'han arribat a dir, Sara, que gràcies a l'esplai la seva vida va poder canviar. O sigui, és molt emocionant sentir gent que diu jo anava per un camí que, vist a dia d'avui, no? Sobretot en tema de consum de drogues i de, bueno, coses que podrien haver acabat diferent a com van acabar, i que gràcies a trobar un espai a l'esplai, no? Sortir de l'etiqueta que t'han posat a l'institut, sortir de l'etiqueta que t'han posat a casa, trobar-te amb una altra gent que confia en tu i que sobretot confia en el sentit de grup, perquè hi ha un fort component en el grup, en saber escoltar l'altre, l'empatia, el respecte, el que tothom té el mateix valor. Ningú és més important que l'altre, sinó que tots estem aquí per compartir i per, d'alguna manera, saber com arribar a pujar aquella muntanya de forma conjunta, no? I en aquest sentit, Sara, no sé si has tingut ocasió de veure la sèrie de 3CAT, Jo mai mai. És una sèrie que...
Vaig veure el primer capítol només.
Sí, doncs és una sèrie que jo sempre recomano, perquè molts dels valors que estem posant avui sobre la taula, no? aquest respecte per l'altre, aquesta també escolta activa, l'empatia, en aquesta sèrie trobo que està molt ben treballada, amb molta sensibilitat, i no només els adolescents s'hi poden sentir identificats, sinó també els adults poden entendre moltes coses que passen en les adolescències, perquè tinc la sensació, Sara, que nosaltres hem sigut adolescents, no? Ara som mares i veiem l'adolescència amb una certa distància i a vegades ens oblidem que hem transitat per allà, que hem estat allà, no? I a vegades val la pena tornar a aquell lloc, tornar a veure, doncs, el Jo mai mai, la sèrie, i dir, ostres, és veritat, això passava, no? Passava que una persona del grup, doncs, tenia un problema i li explicava abans a la monitora que els seus pares, perquè sabia que la monitora potser no la jutjaria d'aquella manera. I potser pots detectar un trastorn alimentari abans, en un espai com l'esplai, abans que a casa. No sempre passa, evidentment, però és donar també oportunitats a resoldre conflictes, a enfrontar adversitats, i sobretot una cosa molt important, Sara, és que l'esplai, per mi, l'oportunitat que vaig tenir de viure'l, era un lloc de sentit de l'humor, d'alegria, de riures. O sigui, això no ens en podem oblidar, que al final el que vol la gent jove és passar-s'ho bé. Sí, o sigui, sí. Està molt bé aprendre valors i tenir un vincle amb la naturalesa, amb l'entorn, amb la solidaritat, però què busca una persona quan és jove?
Passar-ho bé. Però tenint en compte que els monitors són tan joves, com, no sé si has arribat al punt de saber com organitzen, com s'organitzen, com s'estructuren. Tenen un llibre del manual del monitor?
És molt fort, Sara. Aquest és un punt que a mi realment em sobta, perquè parlava amb la Mar, la meva amiga, i em deia, Escalena, jo dedicava 20 hores de
la setmana.
Potser ara no sé si era la setmana, però un munt d'hores, Sara, que, clar, ella parlava l'altruisme, la generositat, però que ho fas des d'un punt, Sara, de voluntariat extrem.
Sí, és com el primer voluntariat, no?
I per què ho fas? Per què? Perquè hi creus. Perquè creus que fent aquella tasca, perquè durant aquelles hores, durant aquella part de tu, del teu temps, transformaràs el món d'alguna manera. I aquest punt també de... no vull parlar d'idealisme o d'utopia, perquè jo sí que
activisme,
crec...
Activisme, potser activisme.
Correcte. No? D'activisme i aquesta part de fe, fe entesa no des del punt de vista més vinculat a la religió, sinó una fe en què creure'n que és possible el canvi, no? Jo crec que estem en un moment vital, social, en què hi ha molt de pessimisme, només cal encendre la tele o la ràdio, però el canvi és, no és que sigui possible, és que és necessari, o sigui, pel futur del planeta i pel futur de les nostres filles. Llavors, qui pot canviar les coses? Qui està en capacitat de canviar les coses? Gent que amb la seva generositat, Sara, amb el seu voluntariat, amb la seva militància, perquè al final és militar per un canvi, digui, ostres, jo estic donant aquí el meu temps perquè aquests infants puguin créixer diferent, pensant diferent. I ara et diré una cosa que no sé si serà políticament incorrecta, però jo sé detectar una persona que ha anat a un cau o a un esplai.
Wow.
Sí.
Molt agosarada,
és bastant agosarada, sí, potser m'he passat i ara tothom m'odiarà amb el que he dit.
Però és una cosa que tu, quan coneixes una persona nova dins teu, dius, ah, mira, aquesta segur que no ha anat a l'esplai, o ah, mira, aquesta segur que no ha anat
potser
a l'esplai.
Potser no, perquè hi ha moltíssima gent que estimo moltíssim que no ha anat a un esplai i té uns valors increïbles, però perquè a casa seva l'han educat, jo crec que bé, o s'ho ha treballat molt amb psicòlegs o amb la vida en general. Però sí que sé, Sara, que, per exemple, quan una persona va a buscar una feina, es valora positivament el fet de formar per donar esplai, segons quines feines, evidentment, si te'n vas a ser un gran executiu d'un banc, potser no cal, però em refereixo a que hi ha uns valors de cooperació, de treball en equip, d'escolta activa, d'empatia amb les diversitats, amb persones... que tinguis el que tinguis o vinguis d'on vinguis, formaràs part del grup igual, més igual d'on vinguis i el que siguis, no? I tot això crec que és un valor afegit que marca, i que és veritat, potser m'he passat amb aquesta sentència, però...
Aviam, clarament estàs fent un retrat molt positiu dels esplais i caus, on segur que també passen coses que no
Correcte.
Són tan positives ni bones, i de les quals també estaria bé en algun moment indagar i...
Donaria per un altre capítol, però sí, avui em volia quedar amb...
Sí, la part més lluminosa.
Amb la part més lluminosa. I parlant de lluminositat, deixa'm, sisplau, fer un regal final, Sara, que és la lectura d'un text preciós del Carles Capdevila, que jo crec que defineix i resumeix molt bé tot el que hem dit avui. Si em permets, el llegiré.
Endavant.
Es diu Entusiasme sospitós i el va escriure Carles Capdevila el 2017. Són uns éssers estranys d'entre 18 i 25 anys que es fan dir monitors d'esplai o caps d'agrupaments. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte als caus muntant gincames, perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana Santa sencera i 15 dies de juliol anant d'acampaments. I tot sense cobrar res i amb una passió que no pot ser bona per la salut. La broma fa dècades que dura, i no són quatre sonats, es tracta d'uns quants milers. S'ha procurat fer burla d'ells com a xirocaires idiotitzats. Se'ls ha fet saber que s'han acabat les utopies i que la gràcia d'avui dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són especialment pesadets amb la idea d'anar a la muntanya i educant el lleure, assumeixen responsabilitats i ens donen lliçons als pares i mares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se'ls veu feliços, i el que és pitjor, a la canalla que cuiden també. Això els fa poc integrables a la societat, perquè el que es porta és no fotre res i fer cara d'estressat, i no pas passar-te el dia organitzant coses amb un somriure. L'administració els dona l'esquena i els nega el dret a fer servir les escoles públiques perfectament desaprofitades els dissabtes per intentar que s'ofeguin en petits locals d'entitats que sovint són literalment uns caus, però ni així pleguen. Els mitjans de comunicació tenim a punt el protocol del linxament mediàtic i exigència de responsabilitats a la mínima que algun grup es perd al bosc, però ells allà, valents. Les tècniques de captació de nous membres són terriblement sofisticades, per culpa d'un mètode estranyíssim anomenat seguir l'exemple, oi que sona carca? Molts nens d'esplai acaben assemblant-se als seus monitors i volen ser castellers, diables o voluntaris d'ONGs. I com que el moviment es renova, costa etiquetar-los de gent poc moderna perquè viuen al dia i s'adapten als nous temps. Si almenys tant d'esforç fos al servei d'una secta destructiva, s'entendria, i algun actor de Hollywood hi donaria suport. Però no, no són cap secta, i la seva voluntat és totalment constructiva. Ai, uix, quin concepte més passat de moda. Són tota una anomalia en els ambients derrotistes i les societats decadents. Algú els hauria d'aturar abans que se'ls acudeixi canviar el món de veritat.
Un gran final, Helena, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Sara.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya el portaveu de Vox a Sant Cugat, Marcos Rodríguez. Bon dia.
Bon dia, Mireia.
Què tal, Marcos?
Doncs molt bé.
Perfecte, comencem bé.
No es pot queixar.
Vinga, comencem amb aquesta entrevista per veure quina és la situació del partit, reptes de futurs, analitzarem una mica totes aquelles preocupacions que sempre intenteu posar sobre la taula. De fet, m'agradaria començar precisament per aquí, perquè sovint, Vox, dieu que vosaltres poseu sobre la taula temes que els altres partits eviten. Llavors, quins creieu, o quins creus tu, que són aquests temes a Sant Cugat que encara no s'estan abordant com s'haurien d'abordar?
Bé, nosaltres ja portem des del principi de la legislatura traient temes que mai s'havien aflorat, mai. De fet, doncs tenim un al cap, ara mateix que és el padró. Que Sant Cugat era un coladero... nosaltres ho vam detectar al principi, vam veure pràctiques que nosaltres consideraven que no eren correctes en el tema de l'empadronament i aquest és, jo diria, un dels principals temes que hem aflorit i hem posat sobre la taula. Gràcies a Vox, el tema del padró està a l'ordre del dia com a prioritari en política, no només a Sant Cugat del Vallès, sinó jo diria que a nivell nacional. Uh-huh. El padró, la seguretat, el tema de la importància que és donar ajudes a les famílies, a la maternitat, la importància de rebaixar la pressió fiscal. Bueno, estem afrontant una sèrie de temes que fins ara considerem que no s'havien treballat de la forma que ho està fent Vox.
Parlaves del padró, que és un tema que vosaltres sou els primers que el poseu sobre la taula i que després s'ha anat abordant amb més o menys mesura. De fet, s'han acabat publicant les dades del padró. És un tema que ha generat prou conflicte a nivell de ple municipal. Per tant, seria un tema abordat. Comentaves també temes com la seguretat, que no s'ha abordat suficient. D'altra banda, però... a Sant Cugat, segons dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i tal, és una ciutat on la gent se sent segura i és una ciutat segura. Què és el que creieu que no s'està abordant correctament?
Bueno, nosaltres nosaltres tenim jo crec una part molt positiva de la nostra fe, del nostre tarannà polític, que és que estem molt al carrer i estem molt en contacte amb els veïns, més del que s'imagina en moltíssims partits polítics, no? I hi ha una gran diferència entre la política als despatxos i la política als carrers. A nosaltres se'ns tilda a vegades de populistes amb el tema de la seguretat. Hi ha una realitat que no es basa en les percepcions. Nosaltres, quan denunciem una problemàtica que afecta la seguretat a uns veïns, a un barri concret, o quan ha hagut una problemàtica molt greu a Sant Cugat, perquè hi ha hagut problemàtiques molt greus, i ara em ve al cap a l'Ocupa, que vam tindre amb una katana, no?
Mm-hmm.
Que amedrentava tot un barri. Ha sigut Vox qui ha florit aquesta situació, no ha normalitzat aquesta situació. S'ha personat físicament allà per enfrontar i per recolzar els veïns i ha posat tota la maquinària jurídica al costat dels veïns. Fins ara, els partits polítics que hi havia aquí, que jo respecto completament el seu tarannà, però utilitzen una política que és la dels despatxos, que és la burocràcia, que és l'administrativa, que no és el que volen els veïns de Sant Cugat. Els veïns de Sant Cugat, quan tenen un problema, que és un senyor que ve de fora, d'un altre continent, en aquest cas un senyor que venia del Magreb, que ocupa una propietat privada i que a sobre es dedica a amedrentar els veïns amb una katana, el que volen és que els polítics, que per això ens paguen i per això els representem, els hi solucionem el problema, però de forma extremadament urgent. Extremadament urgent. Llavors, això és una política que fins ara no s'havia dut a terme per cap partit polític. I ho dic amb tot el respecte i sense cap tipus de soberbia, però fins ara no s'havia portat a terme. No? Després, fins que Vox no ha estat a l'activitat política de Sant Cugat del Vallès, hi han hagut moltes tipologies de delictes que hi havia aquí a Sant Cugat del Vallès que no afloraven.
Com per exemple?
Bueno, jo tinc experiència de molts delictes, que alguns d'ells molt greus, que s'han perpetrat aquí a Sant Cugat del Vallès, que no han aflorat. Jo recordo, per exemple, una sustracció de saques de diners, de recaudació d'una botiga del centre comercial, amb una empresa de seguretat molt coneguda, amb un vehicle blindat, que no... Vaja, nosaltres ens va arribar la informació que havia passat això a Sant Cugat del Vallès, amb un nivell de periodicitat molt alt, perquè els vigilants armats en un centre comercial no van treure les seves armes per defendre aquella sustracció perquè hi havia gent. I això no va sortir als mitjans, i va ser Vox qui va parlar amb els mitjans de comunicació i va florir que això havia passat a Sant Cugat. Si Vox no estigués, doncs segurament hi ha moltíssimes problemàtiques que no floririen. No? A veure, jo no vull entrar i centrar en el tema de seguretat perquè és evident, i no vull enganyar a ningú. Sant Cugat té, per les característiques socioeconòmiques i el perfil de Sant Cugat del Vallès, no té els problemes delinqüencials que té els nostres veïns, Rubí, Terrassa, Barcelona, gràcies a Déu, i nosaltres ho corroborem, però és que nosaltres precisament el que no volem és que això arribi a Sant Cugat del Vallès. No volem, per nosaltres el més important són les nostres famílies, els nostres veïns, i treballem amb el dia a dia perquè això que passa i que afecta els nostres veïns a municipis tan a prop com és Rubí o com és Terrassa o com és Barcelona, doncs no passi aquí a Sant Cugat.
Parles d'un tipus de política de carrer, d'escoltar els veïns, d'escoltar les seves necessitats. De fet, això és un fet quan veiem les mocions que presenteu als plens municipals, que sempre acostumen a ser temes molt concrets que afecten a veïns d'un barri determinat o que poden afectar o beneficiar a tota la ciutadania. Més enllà d'això, com definiries el projecte de ciutat de Vox, més enllà de la crítica que pugueu fer a l'actual govern, quin és el vostre projecte de ciutat?
Mira, jo podria definir el nostre projecte com una frase, jo crec, que és de sentit comú, que és Sant Cugat en ordre. A mi és una frase que m'agrada molt, perquè Sant Cugat en ordre és on volem portar molts aspectes que no estan funcionant a Sant Cugat del Vallès. Recentment, la setmana passada, hem rebut els resultats de l'enquesta sociològica de Sigma 2 de Sant Cugat, no? I això ha florit un top 10 de problemes, no? Un top 10 de problemes segurament tothom ens sonarà, no? asfalto de aceras, limpieza de calles, recogida de residuos, habitatge, manteniment general, mobilitat, il·luminació pública, transport públic, seguretat ciutadana, falta d'aparcament. Tots aquests temes, absolutament tots, els hem tractat amb mocions a l'Ajuntament. Vox ha tractat aquests temes. Amb la qual cosa, jo vaig dir a la tertúlia política la setmana passada, d'alguna forma, la política que està portant duent a terme Vox a Sant Cugat és una política municipalista que està defenent les problemàtiques que estan afectant els veïns de Sant Cugat. Perquè tots aquests temes, asfalto, aceras, limpieza, recogida de residuos, manteniment general, vivienda, mobilitat, il·luminació pública, etc. Vox ha plantejat alternatives per arranjar tots aquests problemes, no? I moltíssimes vegades no s'han tirat endavant només perquè és Vox qui les presenta. Però després, i això és important dir-ho perquè els veïns ho sentin, el govern de Junts i Esquerra han adoptat les nostres solucions per afrontar problemes que nosaltres estem, en definitiva, satisfets perquè, de cap i a la fi, el que volem i estem a política per millorar les condicions de vida de les famílies de Sant Cugat Vallès i dels veïns, amb la qual però, en fi, en definitiva, Vox és útil i Vox continuarà treballant per millorar la qualitat de vida i portar a Sant Cugat a uns estàndards d'excel·lència, que és el que volem portar a la nostra ciutat.
Mm-hmm. Sé que anava a preguntar, eh? Vox acostuma a quedar fora de pactes municipals sovint amb mocions, no? Que les que vosaltres presenteu miren i vetllen molt per la ciutadania, és un fet, és el que dèiem, i segurament quedeu fora amb altres pactes que aquí ara mateix des de la premsa ens escapen, no? Creieu que hi ha un cordó sanitari real?
Bueno, no, jo no crec que hagi cordó sanitari a Sant Cugat, no ho crec. I és més, la política, hi ha la política de les càmeres, davant de les càmeres, i la política darrere de les càmeres, no? I jo diria que estem molt satisfets amb com s'està desenvolupant en termes generals la nostra activitat política a Sant Cugat Vallès, no? Jo no voldria deixar en una situació delicada alguns partits polítics, però jo diria que hi ha una relació correcta. Hi ha converses de forma diària amb el govern i amb altres partits polítics, no amb tots, desgraciadament, per nosaltres no tinc cap problema en parlar amb cap partit polític, si és per beneficiar els interessos de Sant Cugat Vallès, però bueno, vull dir que una cosa són les càmeres, davant les càmeres, el que semblen les coses a vegades, i després hi ha una realitat. I bueno, podem dir que hi ha mocions aprovades de Vox a Sant Cugat Vallès, que això és un tema que moltíssims veïns de Sant Cugat no ho sabran, però hi ha mocions que han tirat endavant, uh-huh, a Sant Cugat Vallès, motivades i que són fetes per Vox.
És un fet. Marcos, estem a abril, a punt del maig, i seria un error no preguntar-te el que ens espera d'aquí un any. Comencem com si diguéssim la contrarrellotge, no? De les eleccions del 2027. Seràs l'alcaldable de Vox a Sant Cugat?
Pues no ho sé, sincerament no ho sé, però jo sempre dic el mateix, no? Jo estic a disposició del partit, del que el partit consideri, i bueno, pues, si em diu, si continua confiant en mi, pues, endavant, perquè a la cap i a la fi jo estic aquí per una cosa de servei, jo tinc la meva pròpia professió i estic aquí per vocació política, i si el partit polític considera que tinc que fer un pas enrere o al costat, pues, ho faré sense cap problema.
Mentre es decideix aquest paper que tindràs o no a dins de Vox, quin és l'objectiu real de cara a les municipals del 27, tenint en compte el resultat de les últimes eleccions i com s'ha anat desenvolupant el que portem de mandat?
Home, l'objectiu és clar, no? Nosaltres el que pretenem és no només afiançar, diguéssim, els objectius assolits, sinó que som molt més, volem arribar més enllà, no? I ampliar de forma clara la influència de Vox a Sant Cugat Vallès. I, de fet, bueno, m'agrada utilitzar aquesta paraula que utilitza molt el govern, no? Les percepcions que tenim són molt satisfactòries, no? O sigui, amb el dia a dia, al carrer, doncs, els veïns se'ns apropa cada cop uns perfils molt diferents de que no eren inclús votants de Vox, que amb el dia a dia se t'apropen i se't sinceren i t'animen i et confessen que mai s'ho hauria imaginat, però que amb els anys han obert els ulls, han descobert que els altres partits polítics els han defraudat, que els han traïcionat en segons quines coses, o que no estan responent a les promeses de compromisos que havien adoptat. I que, per tant, bueno, que estaven molt, molt encoratjats i tenien una esperança amb el nostre partit polític, que és Vox, i que a dia d'avui s'estaven veient estaven contents amb la resposta del nostre partit.
Per tant, entenc que a hores d'ara considereu que podeu créixer electoralment. No sé si teniu clars els barris en els que això es podria donar, si esteu treballant en ampliar la gent que us vota, com us ho plantegeu, això?
Bueno, és que el plantejament és molt clar, no? O sigui, nosaltres tenim dades internes que creiem que ampliem la massa votant de Vox, no?, a Sant Cugat del Vallès. Hi ha una sorpresa, hi ha un perfil de veí de Sant Cugat del Vallès que està sorprès perquè no era un perfil votant de Vox i que està molt satisfet amb la política que està municipalista que està desenvolupant Vox a Sant Cugat del Vallès. Hi havia un perfil de persones, de veïns, que ens posaven les etiquetes, que quan ens ha conegut la nostra feina de treballar, estan gratament sorpresos. I és que és el dia a dia, no? Ens trobem al carrer del dia a dia, no? Amb la qual cosa, bueno, doncs, els objectius, òbviament, és ampliar la nostra... afiançar i ampliar la nostra representació a l'Ajuntament. Però les expectatives que tenim són molt altes, perquè nosaltres apuntem molt alt i creiem que això ho assolirem sense problema.
No sé si us plantegeu o si creieu que us podria afectar negativament, de priori hauria de ser que no, però que entri Aliança Catalana al ple, seria bo o seria dolent per vosaltres? O com, bueno, us afectaria?
No, per nosaltres no és gens dolent que entri Aliança Catalana. Nosaltres creiem que Aliança Catalana és un partit que defen, encara nosaltres, la nostra, amb tot el respecte, creiem que s'han apuntat al carro del que Vox porta defenent molts anys, però no ho veiem com una amenaça. És més, creiem que hi ha punts d'acord que anirem de la mà, com és en matèria de seguretat, en matèria de migració. Jo crec que qui està molt preocupat són alguns partits polítics de l'àmbit independentista que veuen amb Aliança una amenaça important, no? Nosaltres estem molt tranquils i és més, o sigui, és un partit polític que respectem, que evidentment hi ha coses que no estem d'acord. Hi ha punts que inclús que a vegades el votant no coneix, no? Que diferencien a Vox amb Aliança. És evidentment que el tema de la perspectiva i la mirada en àmbit el que és la independència, això, cosa és evident, però hi ha altres àmbits que la gent a vegades no coneix, com és l'agenda 2030, com és el tema LGTBI, com és el tema hi ha temes que la defensa de la vida, la defensa d'uns valors que nosaltres considerem que són molt importants, que no estan representats de la mateixa forma a Aliança Catalana, no? Però qui tindria que estar molt preocupats, i tenim constància de que estan molt preocupats, són alguns partits polítics independentistes o nacionalistes catalans a l'àmbit polític municipal de Sant Cugat, que no som nosaltres.
Per tant, entenem que seria una entrada d'un grup municipal amb el que trobaríeu l'encaix. Parlaves també fa un moment de que amb força grups vosaltres sou capaços de trobar acords pel bé de la ciutat. M'agradaria saber amb quins partits podríeu pactar moltes coses, com fins i tot entrar en un possible govern, això somiar, eh? Això és parlar per parlar, i amb quins partits seria de dir aquesta línia vermella, Vox no la traspassarà mai?
Jo, Mireia, és que parlar de futuribles, parlar de jo ho sento, però jo sé que els periodistes, és normal, els agrada molt entrar en espais, adelantar-los una miqueta a la realitat, no? Nosaltres som un partit que som molt realista i anem sabem quin és el nostre objectiu, fem via, caminem, però a mi no m'agrada parlar del futur, de futurs pactes, perquè és ficar-me en un terreny que no és la realitat. I Vox jo crec que és un partit polític que és molt... un dels nostres lemes és sentit comú, i això està basat en la realitat. Llavors, la ficció del futur no ens agrada entrar. I ho sento que no et pugui respondre o no vulgui respondre a aquest tema, però és que jo crec que és evident que tothom tenim una idea de quins partits polítics Vox, de fet, dialoga de forma habitual ja amb el dia a dia, amb la política municipal de Sant Cugat del Vallès, no? Pues, i quins no... I si hi ha algun que no serà per voluntat de Vox, no? Si no serà perquè per l'altra banda doncs no tenen unes etiquetes i tenen tenen algun tipus d'impediment per no parlar amb Vox, però evidentment que hi ha unes línies vermelles, i en línies vermelles doncs, en partits que no són democràtics, partits que... Però bueno, o sigui, és que no vull entrar en planos futuros que no és el dia a dia nostre.
Perfecte. Pel que fa a plans presents i polèmiques que hi ha hagut de fins i tot algun partit, no? Ha arribat a anar a la fiscalia per algunes declaracions i tal. Com viviu vosaltres aquesta situació? Què us genera? No sé si us genera conflicte, si esteu tan tranquils...
No, conflicte cap. O sigui, nosaltres teníem molt clar que l'erupció de Vox a Sant Cugat del Vallès provocaria que la política municipal a Sant Cugat del Vallès hi hagués un canvi i una forma diferent de fer política provocada per l'erupció de Vox. I això vol dir que estem fent molt bé les coses, no? No es provoca cap neguit, vull dir, ens provocaria un neguit important si durant tot aquest temps que ha estat Vox a l'Ajuntament no es parlés de Vox, no? I jo crec que podem dir que la influència de Vox a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és molt important, i a los hechos me remito, no? Constantment els temes jo crec que preocupen els veïns, constantment les polèmiques, per dir-ho d'alguna forma, perquè al cap i a la fi el que fa Vox és posar sobre la palestra temes que a vegades no s'ha parlat mai, pues, t'ho he dit abans, com el padró, segons quines temàtiques, el que ha motivat i el que està removent tot això que estava com el lodo en el mar, abajo, que nadie lo tocava, pues ha sigut Vox. Pues bueno, és normal que això provoqui que partits que veuen que estan perdent la seva quota o estan perdent la confiança de molts votants seus es posin molt nerviosos i pues, no els hi quedi més remei que recurrir pues, a denúncies que no prosperen i pataletes que són considerem que no són de persones responsables, no? O sigui, ni de persones és una resposta d'impotència d'alguns partits polítics, és normal.
Jo entenc que amb el càrrec que tens de portaveu d'un grup municipal en presència del ple municipal de Sant Cugat, més enllà de projectar-se en el futur i de viure el present, també anem fent, no?, anàlisis, avaluant la tasca feta, autocrítica. No sé si amb aquests 3 anys ja gairebé que portem de mandat, Vox ha anat analitzant la tasca feta, si creu que algunes coses no s'han fet bé, algunes declaracions no han estat correctes, si creieu que està tot ben fet, no sé quina autocrítica feu d'aquests 3 anys.
Mireia, no, jo crec que seria una, una barbaridad pensar que todo lo que hacemos está bien hecho. O sea, sería una falta de caridad y de... los partidos políticos lo componen personas y las personas se equivocan, ¿no? Y es evidente que reconocemos que hay cosas que se pueden hacer mejor y cosas que no se han afrontado tal vez como lo deberíamos haber afrontado para llegar a la excedencia, ¿no? Reconocemos que nos hemos equivocado, pues cuando los partidos políticos o los organismos o la administración o una entidad lo forman personas, pues evidentemente cabe la posibilidad del error, y en nuestro caso incluso asumo yo el error de alguna cosa que se ha podido haber hecho mejor o que no ha sido que no se ha tratado con la suficiente no se ha tratado de la forma que se debería haber tratado, ¿no? No tenemos ningún problema en hacer autocrítica, ninguno. Yo creo que es una de las características que hace que Vox mejore en el día a día, ¿no? La autocrítica, el analizar qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, hace que nuestra propia versión mejore. Y lo hacemos constantemente. Esto es nuestro leitmotiv para mejorar. Quien no lo haga, considero que tiene un grave problema.
Com encaixa el discurs nacional, el que teniu com a Vox, amb la realitat, ja no catalana, sinó santcugatenca, que és la que ens interessa?
Pues yo creo que encaja perfectamente. Yo no veo ningún motivo para que no encaje, ¿no? Los hechos nos remiten a que cada vez Vox tiene más apoyos en Cataluña. Y Vox es un partido muy joven. Yo creo que esto a veces hay que recordarlo. Tiene muy pocos años de existencia. Y a nivel nacional, Vox es el tercer partido con más respaldo en España. Y en Cataluña pues estamos subiendo posiciones, ¿no? Y cada vez se suman más personas a la confianza en Vox. Y yo creo que Cataluña, y esto constantemente nos lo dicen en Madrid, ¿no? Nos dicen que admiran el trabajo de Vox en Cataluña, porque consideran que tiene mucho más mérito, evidentemente, defender y según qué postulados y según qué valores en Cataluña son más fáciles defender que a veces en según qué lugares de España. En definitiva, o sea, yo creo que encaja perfectamente y por eso cada vez más hay más apoyos a nuestro partido.
Parlant de tipus de recolzament i de gent que se suma al projecte, no sé com teniu les relacions amb els joves d'aquí Sant Cugat per eixamplar la base, com ho treballeu, com veieu i com sentiu els joves?
Pues la verdad es que los jóvenes son un eje troncal de Vox. De hecho, yo creo que es uno de los es una de las fórmulas de éxito de que nuestro partido lidere la cuota de intención de voto en los renglones de gente joven, ¿no? Y como no puede ser de otra forma, pues en Vox ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y lo vemos, me gusta decirlo mucho, porque a mí me gusta mucho conectar con la calle, ¿no? Conectar con el votante, conectar con las personas, salir de los despachos y estar muy en contacto con la calle, ¿no? Y bueno, pues es evidente, ¿no? Cada vez que montamos una carpa se acerca muchísimas personas, pero se acerca muchísima gente joven. Y yo creo que muchos partidos políticos se tendrían que preguntar cómo es que al fenómeno de Vox se acerca tantos jóvenes, ¿no? Y yo creo que es que los jóvenes son los que están viendo pues las frustraciones que provoca las políticas que ha realizado todo el resto de partidos políticos, ¿no? Están viviendo en primera persona pues los problemas de vivienda, los problemas de seguridad, pues la las políticas desastrosas en todo el tema de ideología de género, las políticas, lo que está llevando la Agenda 2030, bueno, está viviendo en primera persona, ¿no? En sus barrios, en su influencia con sus amigos, en su día a día, ¿no? Y ven y han visto en Vox un revulsivo, han visto una opción diferente a todo lo que es el resto de partidos políticos, que al fin y al cabo es un consenso prácticamente, todos defienden prácticamente lo mismo, con matices, pero el único partido político que ha sido un revulsivo para las políticas que han provocado los problemas que les afecta, como los problemas de vivienda, por ejemplo. A mí me gustaría mucho centrar sobre todo el problema de vivienda en la gente joven. Pues es Vox, que dice claramente que hay que afrontar esto con decisión, que hay que liberalizar suelo, que hay que ponerse a hacer pisos de protección oficial, tanto de alquiler como de compra, que denuncia quiénes son constantemente los culpables de que hayamos llegado a esta situación. Porque es que hay que denunciarlo. O sea, la gente joven sabe perfectamente que sus padres han vivido han disfrutado de que después de en la transición, por ejemplo, se creara una clase media mayoritariamente propietaria, por ejemplo, de una vivienda, ¿no? Sus padres les enseñaron que trabajando podían labrar su futuro y tirar adelante. Y la realidad de hoy es que un joven ve que ni estudiando ni trabajando pueden llegar a tirar adelante. Es que ya no solamente no van a poder comprar una vivienda, que es algo lamentable, sino que es que ven que a lo mejor no pueden ni alquilar y que se ven obligados y expulsados de San Juan del Vallés. Esto es lo que nosotros abanderamos y decimos que no hay que normalizar, que cómo vamos a avalar a los partidos que han provocado esta situación, que han destruido la clase media en España, que han provocado que gente de San Juan de toda la vida tenga que ser expulsada, irse a Rubí, a Tarrasa o cada vez más lejos porque no pueden quedarse en la ciudad que les ha visto crecer. Esto es un fracaso de todas las políticas del resto de partidos políticos.
Marcos, a banda d'aquesta proposta de l'habitatge que ja has dit com podríeu solucionar-lo o què faríeu des de Vox, sé que no t'agrada parlar de futuribles, però si tu ara mateix, Sant Cugat, depengués de tu, quines són, a banda de l'habitatge, les altres dues coses que et posaries a treballar immediatament i com ho faries?
A ver, hay temas que son claves. Yo creo que se han de afrontar de forma urgente, aparte de lo que es la vivienda. Evidentemente, pues otro tema clave es la alta presión fiscal, ¿no? La alta presión fiscal que afecta a las familias de San Juan del Vallés es un tema que se ha de afrontar de forma urgente. Otro tema que es fundamental es el estado de la ciudad. Uh-huh. El estado de la ciudad lo hablamos legislatura tras legislatura. Todos los partidos políticos reconocen que el estado de las calles, de las aceras, el mantenimiento general es deficiente, todos los estudios sociológicos lo reflejan. No se afecta directamente el problema. Y no se afecta porque, yo lo siento, porque se destina muchas veces recursos a otros lugares, ¿no? Hay partidos que les interesa más la cooperación internacional, por ejemplo, o montar puntos lilas o ayudar en Welcome Refugees o que todo el mundo se empadrone en San Juan del Vallés a pesar de que tengan perfiles delincuenciales constatados, a que se arreglen las calles y las aceras, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? El transporte público de San Juan del Vallés es lamentable. O sea, ayer tenemos una noticia de ayer que un autobús una vez más ha colapsado el tráfico porque se ha estropeado. Pero es que hace unos días se quemó un vehículo, un autobús en San Juan del Vallés y no es la primera vez que se quema, ¿no? El transporte público es un desastre, la movilidad no se está afrontando de la forma que se tiene que afrontar. ¿Qué inversiones ha hecho el ayuntamiento para mejorar la movilidad? ¿Qué inversiones? San Juan está creciendo a un ritmo exponencial alto. Bueno, estos últimos años se ha frenado, pero estamos llegando casi a los 100.000 habitantes. ¿Qué inversiones ha hecho para mejorar la movilidad? ¿Qué inversiones decididas ha hecho para mejorar la iluminación de San Juan del Vallés? ¿Qué se ha hecho para mejorar el sistema de recogida y limpieza de San Juan del Vallés? Si es que es constante las quejas, que las calles siguen sucias, que el sistema de recogida Tenemos más quejas que nunca de los negocios de San Cugat del Vallès, de los restaurantes, de los vecinos de Valdoreix, que el sistema de recogida de basuras es un desastre. Es que a mí me indigna el ver que no solamente no se afronta y se arregla estas problemáticas, sino que en algunas de ellas se está empeorando. El sistema de recogida de basuras nos está costando a los vecinos, al contribuyente de San Cugat del Vallès, mucho más dinero, y no solamente se está mejorando, sino que se está creando problemáticas donde no las había. Entonces, bueno, pues hay temas que Vox afrontaría de forma directa. Políticas de ayuda a las familias.